I ara sí que ja vaig a presentar-vos al professor Josep Maria Gassol, que és doctor en biologia, especialitat en biologia marina i oceanografia, dins de l'Institut de les Ciències del Mar, que depèn del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ja veieu que hi ha coixí. La seva especialitat és la investigació de l'ecologia microbiana en ambients marins per tal d'esbrinar l'activitat, la diversitat i la diversitat de microorganismes. Va coordinar el bloc microbià de l'expedició Malaspina del 2010, una expedició científica de circumnavegació global per analitzar, entre altres temes, els efectes de l'escalfament del planeta en els bacteris marins essencials pels ecosistemes oceànics. És autor de nombroses publicacions especialitzades i treballa a l'Observatori de la Badia de Blanes, que pertany a l'Institut de Ciències del Mar. Professor,
gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies. Sí. Hola, bona tarda. Ui, ja amb si no, així, sense cridar massa. És que, si posem els dos, potser no va... Parem aquest. Hola? No, ara aquest ja no va. Molt bé, ara ja en va un. Bé, estic content de ser aquí. Vaig venir fa uns anys, encara me'n recordo, i es va espatllar l'ordinador només engegar, i vam estar com un quart d'hora esperant que s'arreglés l'ordinador. O sigui que avui, per sort, ha funcionat a les primeres de canvi. I bé... Encantat d'estar aquí, a més amb un tema que avui és més relacionat amb Arenys, amb aquesta zona, perquè l'altra vegada vam parlar de l'Antàrtida, això sí que me n'hem recordat, i allò ja quedava una mica lluny, i avui parlarem d'una cosa que potser també ens queda lluny, en el sentit de que ens sembla de que no és gaire rellevant perquè passarà d'aquí molts anys, que són els canvis que estan passant en el mar hores d'ara. I el que us faré és una mica d'explicació, primer de tot de la rellevància del mar. Tots ho sabeu això, però sempre va bé anar-ho repetint, perquè el mar és important, perquè hem de tenir cura. Després us explicaré quatre coses de com estudiem el mar, que molts ja ho sabeu, i després entrarem una mica en què és el que està passant que fa que cada vegada hi hagi canvis en el mar, que cada vegada ens sembla que són més importants i que poden tenir uns efectes importants sobre el que el mar ens dona importants. I al final parlarem una mica, si voleu, això pot ser una mica de debat, doncs què hauríem de fer si és que hem de fer alguna cosa per això. D'acord? Llavors, del que parlarem és de l'oceà i d'una cosa que en diem el canvi global. I fixeu-vos que faig servir canvi global i no canvi climàtic. I això us ho explicaré d'aquí una mica. I l'altra cosa que volia comentar és que si tinguéssim la sort d'anar amb una nau espacial d'aquestes que se'n va fora de la Terra i ens miréssim la Terra, hi ha molta gent que ha dit que el que es veu és un planeta que és de color blau. És de color blau perquè el que veiem és, sobretot, que hi ha molt de mar. I just ahir vaig trobar una imatge que em va impressionar, que jo no l'havia trobat mai, i és aquesta d'aquí. No sé si ho veureu, però han agafat i han retallat tots els continents. Aquí hi ha Europa, on està Europa? Bueno, això és Amèrica del Nord, això és Àfrica, Amèrica del Sud, Europa està aquí, l'Antàrtida està aquí, això deu ser Àsia i Oceania, i ho han posat tot al Pacífic. I resulta que la superfície del Pacífic és tan gran com la de tots els continents. O dit d'una altra manera, tots els continents només cobririen l'espai d'aigua que hi ha al Pacífic. D'acord? És a dir, que això d'aquí és un planeta blau, és veritat en el sentit de que el que destaca més de la Terra veiem, ja parat, és que veiem el mar. Llavors, si ho posem en números això, i això els he de llegir perquè de memòria no els sé, l'oceà cobreix el 70%, 71% de la superfície de la Terra. Conté el 97% de l'aigua de la Terra, pràcticament tota està al mar. D'aquest es pensa, hi ha hagut algú que s'ha atrevit a donar un número i ha dit que el 10%, només el 10%, està estudiat. A més, del mar, el 85% de tot el volum i el 90% de l'àrea total està sense llum. És a dir, està el que diríem per sota dels 100, 150, a vegades 200 metres, i no hi ha mai llum. la immensa majoria, per tant, és fosc. El 80% de la vida de la Terra, si els suméssim tots els organismes i els poséssim tots pesant-los, estan al mar, 80%. A l'oceà hi ha el 99% de l'espai habitable de la Terra, perquè la zona de fora de l'oceà on es pot habitar, perquè hi ha prou oxigen, és una capcapa molt petita. I el 60% de la població de la Terra viu a menys de 100 quilòmetres del mar. Aquest no va, ara no va. Pràcticament, em sap greu pels de baix, que ja amb aquest, si agafo aquest. Aquest sembla que va millor. Em sento diferent aquí. Eh que sí? Ah, per això a vegades quan un canta no sona igual que aquests grups de professionals. Bé, doncs el 60% de la població viu a la vora del mar. I encara dues coses més interessants. La fondària mitjana del mar és de 3.700 metres, mentre que l'alçada mitjana de la Terra és de 800 metres. És a dir, tot el que està fora de la Terra, de mitjana, fa uns 800 metres d'altitud. Però, en canvi, tot el que és mar, de mitjana, fa 3.700 metres. Per tant, el que nosaltres tenim aquí al davant, que és un mar que baixa fins a 100 metres, i quan som a 20, 30, 40 milles, llavors baixa fins a 1.500, això no és res comparat amb la mitjana de tots els mars de la Terra. Molt bé. I llavors, per què és interessant el mar? Fixeu-vos, hi ha gent que diu que la civilització va començar a la vora del mar, que diu que va ser gràcies a menjar productes del mar, a menjar sobretot marisc, que llavors eren no res més que uns monos una mica espavilats, van aconseguir desenvolupar un cervell i van anar evolucionant en molts milers d'anys fins a esdevenir els humans. I això va ser gràcies a menjar productes derivats del mar. Sabeu, perquè us ho han explicat, i a més, com que aneu a classes d'història us expliquen, que el Mediterrani és el lloc on es comunicava la gent. La gent no es comunicava per terra, no anaven per l'autopista. Es comunicaven amb vaixell pel mar. Les cultures es anaven transmetent a base de comunicacions pel mar. A part d'això, a nosaltres, i què us he de dir, que vosaltres viviu a la vora del mar, doncs hi heu triat molts de vosaltres viure precisament aquí i no 100 quilòmetres terra endins, doncs perquè hi ha un benestar associat a viure a la vora del mar, a la contemplació del mar, a passejar a la vora del mar, a l'aire que ve del mar, el iode que porta l'aire de mar. Antigament, que era aquí Caldes, que portaven a la gent que estava malalta perquè estigués a la vora del mar, etc, etc, etc. Encara el 90% de tot el comerç internacional es fa pel mar. Si veu veure el Salvados de la setmana passada, que parlaven d'on venien les samarretes, que estaven totes fabricades a l'Àsia, totes aquelles samarretes venen cap aquí pel mar. El 90% del transport. I a més d'això, bueno, per exemple, aquí hi ha un número, a la Unió Europea 3 milions de persones viuen directament, la seva feina és directament relacionada amb el mar. I a part d'això, del mar en podem treure petroli, en traiem gas, en traiem productes biotecnològics, evidentment en traiem productes de menjar, amb l'agricultura o pescant-los. I el mateix, hi ha més coses que ens fa el mar, és que el mar ens degrada coses que no ens agraden. Per exemple, al mar li tirem petroli i al mar el degrada. El problema és quan li tirem massa de petroli, però si cau una mica de petroli, que és un producte tòxic, el mar el degrada. Té els organismes, té la capacitat de degradar aquests productes. I finalment, hi ha molts països que viuen, que necessiten utilitzar l'aigua del mar per convertir-la en aigua dolça, per regar, per fer cultius i per beure. I aquí encara no hi estem gaire acostumats, potser ens haurem d'anar acostumant cap al futur, però a Israel tota l'aigua ve d'aigua del mar, però a moltes illes, a l'illa de Hawaii tota l'aigua ve d'aigua de mar, i a molts llocs de tot el món el que es fa és dessalinitzar l'aigua del mar per poder-la utilitzar. És a dir, tot això ens ho dona el mar. També hi ha coses dolentes que ens pot causar el mar, ens pot provocar doncs, ciclons, tsunamis, és a dir, terratrèmols en el mar que porten aigua cap a terra i que destrossen la terra, i riscos biològics dels quals en parlarem una mica després. Hi ha hagut qui s'ha atrevit a posar preu a tot això. És a dir, els economistes, la seva feina, és, no és predir el futur, que d'això no en saben gens, i, sinó que el que fan és posar preu a les coses. I es veu que hi ha uns economistes que ho han fet, i aquesta regulació del clima, regulació de les pertorbacions del mar, control de l'erosió, reciclatge de nutrients, tractament de l'aigua, hàbitat per a recursos vius, producció d'aliment, l'oci, els valors culturals, etc. Li han posat preu i és aquell número d'allà, que és 18 i 3 i 3, 6 i 12, i 12 zeros al darrere, euros anuals, però perquè us feu una idea, és del mateix ordre de magnitud que tot el producte brut de tota la Terra, de tots els països de la Terra. És a dir, evidentment això deu tenir molts errors, perquè no sé com ho fan, però es quantifica que el mar ens dona uns productes que tenen tant de valor com tot el que som capaços de produir tots els humans de tota la Terra. Totes les samarretes, tots els camions, totes les fàbriques, totes les cases, totes les ampolles de licor, etc. etc. D'acord? Molt bé. Com ho fem per estudiar el mar? Doncs normalment ho fem amb vaixells oceanogràfics. A vegades són vaixells oceanogràfics grans com aquests d'aquí. Els dos de dalt, aquest és l'Hespèrides, aquest és el Sarmiento de Gamboa, són dos vaixells molt grans que són de l'estat espanyol, que els, la part científica la porta el CSIC, i amb aquests dos vam fer, amb aquest vam fer la volta al món, amb l'expedició Malaspina aquesta fa 3 o 4 anys, i amb aquest d'aquí vam fer una part de l'expedició, vam fer una al Mediterrani fa 2 anys també, i també hi ha vaixells més petits, aquest és un que el porta l'Institut Espanyol de Oceanografia, espanyol també, i aquest és el nostre petitet García del Cid que tenim a Barcelona, que està molt ballet, però que és amb diferència el que es menja millor i que es viu millor. És molt fàcil, els mariners viuen allà. Com que viuen allà, com sempre quan estan de vacances, es cuiden molt bé que allà es mengi bé, i el cuiner és el més important de la tripulació. Els altres no, allà aquest el porten militars, ja us podeu imaginar que es menja. No cal que ho expliquem. Això és la barca que tenen a Blanes, amb la qual sortim a treballar, aquí la portem carregada de bidons, potser no ho veieu gaire bé, i a vegades sortim amb pescadors de Blanes doncs, que ens acompanyen a agafar mostres o a fer feina al mar. En aquestes expedicions del 2011, no només vam fer aquesta, sinó que vam participar en un altre, en un vaixell que es deia Tara Oceans, i aquí a la sala hi ha algú que va estar dalt del Tara Oceans durant 3 o 4 setmanes, i vam fer... Per una banda fèiem la volta al món amb l'Hespèrides, que és aquesta ruta en vermell, i per l'altra banda el Tara Oceans, que era aquest blau, va sortir, va passar pel Mediterrani, va anar cap a l'Índic, després va tornar a passar pel sud de Sud-àfrica, va anar cap a Amèrica, etc etc etc. O sigui que aquest té més mèrit perquè això era un veler que només portava 8 o 9 persones, o 10, una cosa així, i té més mèrit perquè 10 persones gaire temps tots juntets a dintre del vaixell, ja se sap que o te vens molt o... Bé, les pèrdues eren molts, a més els canviaven cada 4 setmanes, o sigui que era més fàcil. Llavors, una altra de les coses que fem és fer experiments al laboratori, per exemple, a Ciències del Mar, tenim uns laboratoris en els quals estan treballant fent créixer meduses per veure si poden saber com les meduses creixen, quins factors alteren el creixement de les meduses. Això d'aquí és un experiment que us ensenyaré després, amb uns tancs als quals es vam fer coses, etc. Jo vaig passant això perquè veig que les diapositives tampoc es veuen molt bé aquí. I bueno, quan es va amb un vaixell i si està molt de temps, també hi ha temps per jugar, eh? No us penseu. Això té bastant de mèrit, perquè jugar a bàsquet en un vaixell que s'està movent... Vull dir, ara imagineu-vos el vaixell que es mou, i quan vas a tirar la cistella, a vegades... I n'hi ha un que té una piscina, aquest, el vaixell alemany, el Polarstern, té una piscina, que també té mèrit perquè si es mou... Us imagineu què fa l'aigua de la piscina, no? També. Llavors, tan aviat estàs a 3 metres fora l'aigua com estàs sense aigua. Bé, normalment el que es tracta és d'agafar aigua per estudiar-la, i això ho fem amb ampolles. Aquesta és una ampolla que la posem amb un cable, baixem l'ampolla al mar i després tirem una peça de ferro que quan baixa pel cable, quan toca l'ampolla la tanca, i pugem l'aigua a la superfície. I això és el que passa quan ho fem al Mediterrani i quan ho fem a l'Antàrtida. Ja veieu que a l'Antàrtida doncs, cal anar protegits, anem lligats, aquí no es veu però hi ha un cable que ens lliga, hi ha això que n'hi diuen quitamiedos, aquests cables d'aquí, etc etc. Bueno, i a part el xicot està més forçut que no pas jo, però vaja. Però quan volem agafar molta aigua, el que es fa servir és una roseta, una col·lecció d'ampolles amb una anella rodona, que és això que veieu aquí. Això es baixa l'aigua amb totes les ampolles obertes, i al mig hi ha un cable, hi ha un sistema automàtic, hi ha un cable que connecta amb l'ordinador. I amb l'ordinador a bord del vaixell, dius, quan arriba al lloc que tu vols, dius, ara tanqui aquesta ampolla, i la tanquem. O ara tanqui aquesta altra, i tanqui aquesta altra ampolla. I això, si voleu veure-ho, aquí és una petita pel·lícula, en un vaixell que estava a l'Àrtic i que tenia un forat. El forat al mig del vaixell, i el vaixell es deixava que el gel el tanqués. Llavors, el vaixell estava quiet, enganxat pel gel, però quedava un forat al mig del vaixell, i pel mig del vaixell baixàvem això. I aquí teniu les foques que... Això que veieu aquí és el gel, per sota. I aquí veieu com està baixant això, amb una medusa que passava per allà, i els que filmaven la van filmar. I les foques que estaven molt contentes de que hi hagués ambient, i anaven a mirar. S'assembla molt al meu gat, aquesta foca, jo. Llavors puja pel mig i elles s'anaven a dintre del vaixell, i llavors quan pujava això havien de sortir, els veieu com surten? Perquè no hi cabien les foques i això. Bé, aquí teniu el vaixell aquest enganxat en el gel. I a vegades es havia d'anar caminant fins aquí, es feia un forat i s'agafava la mostra pel gel, evidentment. Aquí teniu, això és de la Malaspina, i aquí van fer un vídeo de com es treballava amb això. Es baixa això i ara veureu com es tanquen aquestes ampolles. Penseu que això ha de tenir un cable, que sigui un cable que porti electricitat i que sigui un cable que tingui 4.000 o 5.000 metres de llargada. Per tant, part del problema és aconseguir que el cable, evidentment, no es faci un embolic, perquè si es trenca la comunicació malament, no es rovelli, perquè això és l'aigua de mar, està contínuament amb aigua de mar. I quan puja això, cada ampolla porta 12 quilos d'aigua, penseu que això pesa doncs, uns 200 quilos. Per tant, a sobre ha d'haver-hi una grua que sigui suficientment fina perquè no fem una desgràcia amb la gent que hi ha... Perquè, clar, si el mar no es mou, és molt fàcil de posar una cosa. Però si el vaixell s'està movent d'una banda a l'altra... Llavors, aquí veieu com baixa, li vam posar una càmera i aquí veureu com es van tancar les ampolles dins l'aigua. Quan... Veieu que es van tancant? I llavors això ens permet agafar aigua de la fondària que volem, portar-la a dalt i estudiar-la. Bé, ens dona uns... i portem també uns sensors que ens donen la temperatura, ens donen la salinitat, ens donen coses que hi pugui haver-hi, i després s'agafa l'aigua i se'n va al laboratori. Aquí veieu que a vegades agafem grans quantitats d'aigua, centenars de litres d'un lloc concret, i a vegades agafem 5 mil·lilitres per fer una anàlisi química al laboratori. No? Aquí tenim un laboratori amb unes fotos de fa uns anys, com es veu per alguna cosa. I després els organismes marins, que són una mica grans, els hem d'agafar d'alguna forma, i la forma de fer-ho és com si vinéssim amb un caça-papallones. Els insectes del mar els agafem amb aquesta mena de caça-papallones molt sofisticat, que el baixem al mar, el vaixell l'arrossega, i aquí hi ha una xarxa, que potser es veu aquí, i l'aigua passa per aquí i els organismes queden enganxats a la xarxa. O aquesta, que aquesta és més sofisticada, és tan sofisticada aquesta que no va funcionar durant tota l'expedició, però bueno, aquesta els podia tancar a diferents fondàries, i això que, com el col·lega aquí fa veure, això n'hi diem bongos, perquè són com els bongos de fer música, són dues xarxes també, i això és molt interessant, això és per agafar les coses que viuen a la superfície del mar. Per tant, és una mena de cosa que s'arrossega, que passa per la superfície del mar i també porta una xarxa al darrere. I ja veureu coses que hem agafat amb això, interessants, que us ensenyaré més tard. Aquí teniu aquest aparell, aquesta és la xarxa. Alguns dels organismes que s'agafen amb això, petits insectes i petits peixos, no són insectes, però diguem-ne per entendre'ns és això. I després l'altra forma en què podem treballar és amb submarins. Hi ha submarins molt petits, com és ara aquest, submarins ja una mica més sofisticats i grans submarins que poden portar gent a dins i que és la gent la que fa anar al submarí. Llavors aquesta imatge que veureu, aquesta és una imatge de l'Antàrtida, d'un submarí que ha baixat i està ensenyant-nos el que hi ha a 200 metres de fondària a l'Antàrtida, és a dir, totalment fosc. I el que veieu és com un camp, bueno, moltes partícules que hi ha en suspensió, i veieu com un camp d'unes coses que, a que no endevineu quin nom els hi vam posar? Xupa-xups. Són esponges, d'acord? Això són petites esponges, bueno, petites tenen aquesta mida, i aquí tenim filmant, i entre mig hi havia peixos, em sembla que hi ha un moment que surt un peix aquí nedant. Bé, ara no surten, però hi era, en algun moment del vídeo. Bé, per recollir les coses del sediment, el que cal és... bé, no surt, m'he cansat de veure el peix. El que cal és... Ara ha sortit el peix? Va. És agafar amb una xarxa, amb una mena de xarxa que es passa arran de terra, i aquest és un dels problemes dels quals no en parlarem, perquè el que fem amb el vaixell aquest és el mateix que alguns pescadors fan, és a dir, arrasar arran de terra, enduen-s'ho tot, el que hi ha, sigui bo, sigui dolent, incloses les pedres i les porqueries. Després, en aquest cas concret, arribava a la superfície i hi havia tots els investigadors que es tiraven a sobre, no es veu res perquè estan tots tirats a sobre la mostra, triant-la perquè està plena de fang, i després es muntava com una mena de mercat de calaf en què ja et deia, oi, t'he trobat jo, i aquest el vull jo, que jo els estudio aquests. I estaven així els diferents investigadors mirant-se les diferents coses que havien trobat. I una altra cosa que podem fer també és estudiar el mar des de lluny. I una de les coses que fèiem a Malaspina era tirar aquestes coses, això són unes boies, que són completament automàtiques, i que un cop la tires al mar, té una antena, veieu que hi ha una antena allà que surt? Em sembla que tinc una altra foto, aquí la teniu. Doncs aquestes boies es queden dretes així i tenen com un cicle que en un moment determinat tenen com una bufeta de peix que es tanca, i quan es tanca la bufeta això baixa, i baixa fins a 200 metres. I quan ha arribat a 200 metres s'omple amb un aire que porta dins i puja fins a dalt. Quan puja a dalt, això porta sensors, aquests sensors van recollint informació i quan puja a dalt i surt a fora, per l'antena ho envia amb un satèl·lit. De manera que en aquest moment, és aquí, això no sé si ho veieu, que és el mapa de la Terra, aquí hi ha Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Àfrica, Europa. Cada un d'aquests punts és una d'aquestes boies. Això és el 22 de febrer. Mira, avui. No, ahir. He baixat la imatge aquest matí, però no sabia que fos tan recent. Això és les boies que són operatives, eren operatives ahir. I tu pots anar a la plana web d'això i clicar una boia i et diu quina temperatura hi ha i com està el mar en aquell lloc, d'acord? L'última vegada que va sortir la boia, per suposat. Però perquè ho tingueu una idea de les coses que podem fer, i amb això podem fer mapes des del satèl·lit. I ara us ensenyaré això, que també veieu la Terra, i té uns colors que pugen i baixen. El color vermell és el lloc més calent, seguit pel color taronja, color groc, color verd i color blau. Blau fluix i després blau marí. Doncs això que veieu és l'evolució de les estacions. A mesura que es fa l'estiu, com ho torno a fer això? Vaig enrere, torno així. Ara, a mesura que estem a l'agost, doncs fa més calor a l'hemisferi nord, i quan baixem al febrer-març fa més calor a l'hemisferi sud. De manera, això, la temperatura és fàcil perquè és molt fàcil de detectar-la per satèl·lit, la salinitat ja no és tan fàcil, altres coses ja són més difícils. Però això ens permet saber com està canviant, què li està passant al mar a cada moment. D'acord? Bé, i sempre et poso una imatge perquè no us penseu que quan anem amb vaixell la cosa és tota l'estona a treballar, també es juga, però no hi acabes jugant gaire estona per una raó òbvia. No sé si us acut com és jugar a futbolín també quan la cosa es va movent. Aquí teniu com es va movent el vaixell. Aquest moviment normalment ni te n'adones tu, perquè ja t'acostumes, però clar, quan fas una cosa, una feina en la qual depèn d'això, llavors si entréssim en un laboratori veuríeu que està tot lligat per aquí, per enllà, tot agafat, perquè si es mou gaire no caigués res. Bé, molt bé. Deixeu-me que us digui quatre coses de qui viu al mar, perquè tots ens pensem que sobretot al mar hi viuen aquestes coses. Hi viuen peixos espasa, hi viuen tonyines, hi viuen pops, hi viuen calamars, hi viuen raps. Però resulta que tot això, si tot això està al mar, és perquè hem de pensar en un bosc. Això és un bosc. En un bosc, si hi ha conills, els conills hi són perquè aquests conills mengen alguna cosa. I si mengen alguna cosa és perquè mengen aquestes plantes que tenim a sota. Doncs, i si mengen aquestes plantes, després hi pot haver-hi ocells, hi pot haver-hi un senglar, hi pot haver-hi el conill. Doncs una mica hem de pensar que cada una de les fulles dels arbres en el mar també existeix. i és una cèl·lula del que en diem el plàncton, el fitoplàncton, és a dir, el plàncton vegetal, és el mateix que cada una de les fulles d'un arbre que hi hagués a dins del mar. I aquestes fulles són així, però són molt petites. Són tan petites que en un mil·límetre n'hi caben, tornem-ho a fer, en un mil·límetre el dividim per mil i allà n'hi cabria una d'aquestes coses. D'acord? Per tant, això és tan petit, no ho veiem, necessitem un microscopi, i aquí també tenim experts en mirar el microscopi, i cada una d'aquestes coses però té una forma diferent, tenen colors diferents, tenen una manera de viure diferent. I llavors es munta una xarxa tròfica en el mar que és semblant a la xarxa tròfica de terra, en la qual tenim les plantes que se les mengen els conills i els depredadors, en aquest cas la guineu que es menja el conill, doncs en el mar tindríem aquest fitoplàncton, aquestes petitíssimes algues minúscules, aquestes plantes del mar minúscules, a les quals se les mengen els insectes del mar, aquells que capturàvem amb aquella mena de xarxa, i els quals se les mengen els peixos. D'acord? Llavors, què fa que hi hagi més o menys d'aquests? Doncs ara us ensenyaré, bueno, una cosa important. De totes les plantes que hi ha a la Terra, imagineu-les totes juntes, les que hi ha al mar, aquestes microscòpiques, serien només l'1%. És a dir, molt poc. Però, en canvi, la feina que fan aquestes coses microscòpiques és el 50% de tot el que se'n diu la fotosíntesi, la producció de tota la Terra. És a dir, aquestes coses tan petites són tan importants que fan que tot el 50% de tot el creixement de plantes i, per tant, dels animals que es mengen les plantes és degut a aquestes coses microscòpiques. D'acord? Que no ho veiem fàcilment no vol dir que no sigui molt important. 50%. Bé, això no us ho explico. Llavors us explico un experiment molt senzill, del tipus d'experiments que fem nosaltres, que aquest el vam fer a la Badia de Blanes. Això eren uns tancs que ens anomenem mesocosms, que vam posar allà al mig. Vam tenir problemes perquè les gavines hi anaven i els agradava posar-se allà i cagar-se dins, però això és un altre tema. I en aquests tancs vam agafar, i en un d'ells, era l'estiu, no hi vam afegir res, però res. El vam aïllar totalment. El següent hi vam afegir una mica de nutrients, dels mateixos nutrients que fem servir per tirar les nostres plantes que creixin. En el següent n'hi vam tirar més, en el següent n'hi vam tirar més i el següent n'hi vam tirar més. I aquí no ho veieu, si no faig una desgràcia, A cap dels dies, això són 10 dies més o menys, el que no hi vam afegir res, no va passar res, el que hi vam afegir una mica, que és aquest de color verd, el que li vam afegir una mica més, que és el de color blau, que quasi no el veig ni jo, i en el que li vam afegir més és aquest de color vermell. Per tant, el que estàvem mesurant era la quantitat de plantes que creixien en el mar, i aquestes plantes microscòpiques, i en funció dels nutrients que havíem posat. Si no n'hi posàvem, no en creixien. Per tant, si no n'hi haguéssim posat cap, allà no hi podria haver-hi ningú que es mengés aquelles plantes i, per tant, no podríem tenir peixos en aquells tancs. Els peixos o el creixement depenia d'aquests nutrients que venien, que els hi afegíem en l'experiment. D'acord? Què passa si resulta que hi ha masses nutrients d'aquests? Doncs aquí teniu una imatge, això és la platja, això és una imatge feta amb avió, d'aquests vols que fa l'agència, bueno, que feia abans quan tenia peles l'Agència Catalana de l'Aigua, i allà hi ha el mar, i veieu que aquí a la vora de la costa teniu un color verd molt fort. Aquesta imatge es veu millor, això és la fosca, Palamós. Aquí veieu els xiringuitos de la platja, les tombones i els paraigües de la gent prenent el sol. Aquí veieu els vaixells, això ja té, no es veu gaire amb els colors, aquí costen una mica, però us els heu d'imaginar. Això és de color verd blavós, és a dir, el color del mar, i en canvi això d'aquí és tota una massa verda que és molt poc agradable banyar-s'hi. Això és el que ha passat quan hi hem afegit tants de nutrients, o han arribat tants de nutrients, probablement aquí se sap una mica, potser les canalitzacions urbanes no són prou, no estan ben pensades o que sigui, però ja estan arribant més nutrients i per tant hi ha aquest efecte. Llavors aquest efecte, quin efecte té? En aquest cas concret estan de sort de que no té cap efecte sanitari, però en alguns llocs pot tenir un efecte sanitari. Hi ha algunes localitats de la costa on a l'estiu, recurrentment, cada estiu veureu per la televisió que la gent que viu a la vora del mar, els dels xiringuitos de la vora del mar, es queixen de que tenen mal d'ulls, irritacions i tal. És una alga semblant a aquesta. En aquest cas concret, l'únic que fa és que és lleig i, per tant, diguem-ne, no és gaire agradable banyar-se aquí, sobretot si vius allà, mira, és al costat de casa, però si ets un turista que va a la platja, tries una platja que no sigui així. Evidentment té uns efectes. Això naturalment passa ja. I si agafem un mapa del món, si ara us demanés, això ho faig amb els nanos d'institut i sempre queden molt malament ells, els dic, on hi ha deserts a la Terra? I em diuen, a l'Àfrica, molt bé, el desert del Sàhara, i el mes, i forçant una mica, cap allà a Texas també els sona que hi ha un desert, i forçant una mica més també els sona que n'hi ha un a Austràlia, i forçant una mica els sona que n'hi ha un al mig de l'Àsia. Aquesta imatge és una imatge de la Terra, on les parts grogues són les que hi ha menys vegetació, les verdes més fluix n'hi ha més, i les verdes més intens n'hi ha més. Quan han arribat, i més o menys, tots sabem que la península ibèrica és bastant seca, però quan anem cap a França és més verd, el Sàhara, evidentment, l'altre desert que hi ha aquí, el Kalahari, els deserts d'Aràbia, Austràlia és tot un desert, etc. Llavors, quan ja fa una estona que ja es van animant i ja ho van pillant, els dic, vale, ara digueu-me el mateix del mar. On hi ha els deserts del mar? I llavors hi ha un silenci absolut. Aquí teniu els deserts del mar. Els colors blaus més intensos són els deserts del mar. I de blau va pujant, aquí teniu l'escala, de lila, de fet, va pujant cap a blau, blau cel, verdós, groc i vermell. Els llocs on hi ha més color, aquí dalt, per exemple, són els llocs, aquí també, o aquí baix, són els llocs que hi ha més algues, més plantes marines d'aquestes que fan la producció. I els llocs que són blaus són, per exemple, a l'est del Mediterrani, ho és molt, tots els girs que se'n diu de l'Atlàntic Nord, l'Atlàntic Sud, el Pacífic Sud, el Pacífic Nord, o l'Índic, aquestes són els veritables deserts oceànics. Curiosament, les zones on hi ha més organismes diferents, interessants i més diversitat són les zones més desèrtiques oceàniques. És a dir, els llocs que tenen més interès són aquests deserts. Però en canvi, les zones on es produeix peix és, doncs, si aneu a una peixateria i demaneu d'on ve el peix, us diran que ve de la costa de Galícia, o us diran que ve del Gran Nord, de la zona d'Islàndia, o us diran que ve de l'Àfrica, o abans venia de Namíbia, però els espanyols van ser tan... els pescadors espanyols tenien una tecnologia molt avançada, van acabar pràcticament amb tots els peixos de Namíbia i el govern de Namíbia va prohibir als espanyols d'anar a pescar allà, ara hi van els japonesos i els xinos, és igual, etcètera, etcètera. D'acord? Aquesta és la imatge i el que hem de recordar és el dels nutrients. Després, els organismes que es mengen aquest fitoplàncton i amb això ja passo a la temàtica directa que anàvem a parlar. És a dir, us he explicat una mica per què el mar és important, que ho sabíem tots, us he explicat una mica com funcionen les coses més essencials del mar, perquè un lloc hi ha més coses i en un lloc, altres llocs n'hi ha d'altres, n'hi ha menys. I llavors anem al que en diem el canvi global. Tots sentiu parlar contínuament de que hi ha un canvi climàtic. El canvi climàtic és una conseqüència del que en diem el canvi global. I la definició és aquesta d'aquí, que és l'impacte que l'activitat humana té sobre els processos que succeeixen a la Terra. I que tots aquests processos estan lligats i relacionats entre si i tots han estat alterats d'una forma o d'una altra per efectes dels homes. Contribueixen al canvi global aquelles activitats que encara que no es facin localment tenen efectes que transcendeixen l'àmbit local, és a dir, estem parlant no del canvi que ens pugui passar aquí, a la Riera d'Arenys, perquè resulta que ara l'han tapada o li han posat més ciment o menys ciment i que això farà que si hi ha una riuada pugi i baixi, passa això, passa allò, això seria un efecte local, sinó que estem parlant d'efectes d'escala global. Llavors, fixeu-vos, evolució de la població humana, des de l'any 10.000 abans de Crist fins ara. A poc a poc va créixer molt poc, de sobte últimament ha crescut molt. Aquest matí he mirat quants humans hi havia sobre la Terra. hi ha 7.400 milions de persones avui. Bueno, aquest matí, perquè hi ha una plana web que et va dient, te'ls va actualitzant. Això la vas veient i vas veient quanta gent està naixent contínuament, el balanç entre els que creixen i els que moren. Llavors, això, si ho dibuixem amb el que se diu una escala logarítmica, que es veu com ha anat creixent, sobretot ja va haver-hi un salt amb l'inici de l'agricultura. Quan es va començar a fer l'agricultura, doncs els humans van trobar que viure en un lloc estava bé, podies viure allà perfectament bé, podies cultivar, conreuar i tenir els animals que necessitaves per viure, i només ara la cosa s'està aturant una mica. Veieu que dalt, que aquesta corba fa una mica així. Però clar, això té un efecte, té un impacte, i aquest impacte no el sabem perquè no sabem com s'aturarà això. I aquí teniu, això és a partir d'ara, de fet és a partir de fa 10 anys, és com està evolucionant d'aquí 20 anys, d'aquí 40 anys, 60, 80, 100 anys, la població de la Terra. I llavors sí que es pensa que la mitjana més o menys s'estabilitzarà, però les dues barres de dalt, la ratlla de dalt i la ratlla de baix, és l'incertesa. És a dir, que tant pot ser que ens n'anem cap amunt, com pot ser que ens n'anem cap avall. Llavors, i això? Bueno, això planteja, ja ho veureu després, la discussió de si hi cap tanta gent a la Terra. Doncs va haver-hi un senyor que fa uns 15 anys se li va ocórrer calcular quanta gent podria viure a la Terra, realment. Això suposant que els recursos no estiguessin en mans de pocs, si els recursos estiguessin en mans de tothom, per igual. I és la ratlla vermella. Veieu que la previsió és que ens acostarem molt, molt a la ratlla vermella. I segons quines previsions són la ratlla de dalt, potser ens passem, fins i tot. Hi ha molts humans, molt bé. No només això, sinó que cada vegada utilitzem més energia. Jo ara podria demanar qui de vostès tenia aire condicionat quan era jove. Ningú. Jo tampoc, eh? I quants ara tenen aire condicionat com a mínim al cotxe? Pràcticament tothom. L'aire condicionat gasta, i gasta molt. També podríem demanar qui tenia calefacció quan era jove, i probablement no massa gent. I en canvi ara tenim tots. És a dir, cada vegada estem fent servir més energia per persona. I aquí teniu la gràfica. D'això és l'energia per persona, com ha evolucionat des de l'any 1860 fins en aquest últim número que hi ha l'any 1987. És a dir, cada persona, hi ha més persones i cada persona gasta més energia. I aquesta és una gràfica que també he trobat avui, que m'ha agradat, que no es veu gaire bé, però és una relació entre el consum d'energia per persona i el producte nacional brut del país. I veieu com hi ha molt pocs països, com més ric és un país, més energia gasten les persones. I això qualsevol que hagi, si heu visitat, tingut la sort de visitar els Estats Units, ho veureu que allà sí que, aquí encara ens n'estem de tenir aire condicionat molta gent. A mi no m'agrada tenir aire condicionat perquè llavors quan surto fora tinc molta calor, prefereixo ja adaptar-me, però als Estats Units tot arreu, sempre i tots els llocs tenen aire condicionat. I si vas a les botigues a Barcelona, totes les botigues tenen l'aire condicionat a tope. Doncs una mica el que està dient és que com més ric és el país, més està gastant cada una de les persones del país. Ops, aquesta és la mateixa d'abans. I tot plegat ve, o part del problema ve, una mica està en la nostra cultura, i això ho reflecteix aquesta frase del Gènesis, que ara us llegiré. Diu, Déu va venir a Noé i els seus fills i els va dir, sigueu fecunds, multipliqueu-vos, ompliu la terra. Diu, tots els animals de la terra, els ocells, les bestioles, que s'arrosseguen per terra, i tots els peixos del mar, perquè llavors els peixos no es consideraven bèsties, eren un tipus diferent, diu, us respectaran i us temeran, i els poso a tots a les vostres mans. Us serviran d'aliment tot el que té vida, tot el que es mou, i com també tots els vegetals, tot és vostre. I és una mica el missatge, que és cultural, que ens diu, podem fer servir tot el que hi ha a disposició. No? Molt bé, què passa quan fem servir tot el que hi ha a disposició? Doncs passa que els geòlegs, és a dir, la gent que estudia les pedres, ha arribat a la conclusió de que ara ja s'ha de parlar d'una nova era, que se llama l'antropocè. És a dir, l'era geològica que està marcada per la presència de l'home. És a dir, l'efecte de l'home és tan gran que, com els aixecaments dels, dels continents, com totes aquestes coses, una era geològica està marcada per l'home. Només, després us posaré quatre exemples, que serà potser el més interessant. Fixeu-vos, tenim l'activitat humana a la banda d'aquí. Ús d'energia, ús d'aigua, cada vegada fem servir més aigua per persona, ús del territori, l'ús de la diversitat dels animals i de les plantes, l'ús dels elements, vull dir, els nostres telèfons mòbils tenen elements metàl·lics, ara aquests dies que hi ha el Mobile World aquest a Barcelona, doncs se'n parla de que es fan servir coltan i altres metalls que ni sabíem que existien. Doncs aquests metalls els estem fent servir tots i estem creant substàncies químiques noves, que les creem perquè van bé per una crema, per exemple, les cremes del sol. Hi ha hagut gent que ha estudiat les cremes que ens posem per anar a la platja, quin efecte podien tenir sobre l'aigua de mar. Perquè, clar, si anem tots a la platja a l'estiu, que anem ben embadumats i tots en massa, doncs imagineu-vos la quantitat de crema que queda per allà flotant. Això genera una sèrie de canvis globals, com pèrdua de diversitat, el canvi climàtic, que és un dels efectes, l'esgotament de l'aigua, la desertificació, etcètera, etcètera, que tenen un impacte a nivell global. Per exemple, l'impacte és que pot haver-hi migracions i s'està parlant de que part de les migracions que estem veient en els països de l'Orient Mitjà i de l'Àfrica tenen a veure amb problemes d'aigua i d'aliments, manca de seguretat alimentària, que és una mica el mateix, pèrdues econòmiques, deteriorament de la qualitat de l'ambient, etcètera, etcètera. I el que volia representar amb la figura i totes aquestes ratlles és que està tot relacionat, que no són coses individuals i separades. Llavors anem directament ja al mar i, com us he dit, el problema és l'augment de població. Tenim tanta població que aquesta població, a més d'augmentar molt, també cada vegada fa un ús més intensiu del terreny, fa un ús més intensiu de l'aigua i fa un ús més intensiu dels combustibles fòssils. Llavors, això, l'augment de població té conseqüències en el consum d'aigua, en l'ús dels combustibles fòssils i en altres coses que després comentaré. Però ara anem primer a això. De l'aigua, clar, com que parlem del mar no n'hem de parlar en principi res, perquè l'aigua del mar segueix havent-hi la mateixa aigua. Però aquestes imatges d'aquí són imatges de satèl·lit del mar d'Aral, que és un llac salí de l'interior de l'Àsia, i aquí teniu la imatge de l'any, la primera és una mica diferent, no us la mireu, però és una imatge per satèl·lit de l'any 89, la següent és una imatge per satèl·lit de l'any 2003, i ha desaparegut una part del llac, i l'altra és una imatge per satèl·lit de l'any 2008. Penseu que en aquell llac, de l'any 60 al l'any 98, va desaparèixer el 60% de la superfície i va desaparèixer el 80% del volum d'aigua. Abans era el quart llac més gran del món, ara és el vuitè. Però el que és pitjor és que tenia el 10 grams per litre de sal, 10 grams per litre és com la quarta part del que té l'aigua de mar, i ara té 45 grams per litre, és a dir, més que l'aigua de mar. I què passa? Que totes les plantes que hi vivien ja no hi poden viure, perquè això és més salat del que poden aguantar, però és que totes les poblacions i tots els animals que bevien d'aquesta aigua ja no ho poden viure. D'acord? Llavors, això ha causat un efecte en forma de pèrdua de seguretat alimentària, és a dir, de la capacitat de la gent de buscar-se el menjar i tal, i de desplaçaments i de migracions importants en aquesta zona. Parlàvem del creixement de la població, però és que el creixement de la població on es concentra? Què creix més, Lleida o Mataró? La costa. Aquest és el creixement, això és concretament a la ciutat de la Vila de Blanes, com veieu a partir de l'any 1900 i sobretot a partir de l'any 1940 o així, hi ha un creixement molt gran i no cal que coincideix amb el desenvolupament turístic de totes aquestes poblacions i no cal que treguem fotos velles, però les podríem treure per recordar-nos-en de com era abans Blanes, que Arenys devia ser semblant, les barques de pescadors, les poques cases que hi havia. Curiosament, si agafem fotos d'aquestes, no hi havia ni un arbre enlloc, en canvi ara les muntanyes estan plenes d'arbres, això és un canvi una mica sorprenent, i com és ara, no? o em sembla que en tinc un altre aquí al revés. On estava això? Aquí. Aquesta és de dalt de la muntanya, això és la illeta que hi ha allà, a la platja, i veieu els hotels, que evidentment abans no hi eren, tota una zona de costa. Llavors, el problema més important, que és el que porta el canvi climàtic, no és el de l'aigua, sinó que és el de l'augment de l'ús dels combustibles fòssils. És a dir, el que estem fent és gastar cada vegada més en una sèrie de combustibles que quan els cremem ens estan produint uns gasos que ens produeixen una cosa que se n'ha dit, l'efecte hivernacle. I l'efecte hivernacle, per qui no sàpiga, és l'efecte que passa en un hivernacle quan li toca el sol. Els rajos de sol, que són energia, entren a través del vidre, escalfen les coses i els rajos, l'escalfor no pot sortir a fora. És el mateix que passa al cotxe, quan el tenim aparcat a fora, el sol. S'escalfa. Doncs això mateix està passant a la Terra. Està passant a la Terra perquè hi ha una sèrie de gasos que nosaltres produïm i que es converteixen o fan el mateix que fa el vidre de l'hivernacle o el vidre del cotxe. És a dir, que impedeixen que l'escalfor marxi. Aquests gasos són vapor d'aigua, però sobretot el diòxid de carboni, el CO2, que és el que nosaltres respirem. O sigui, quan agafem oxigen i respirem, quan traiem aire, traiem CO2, diòxid de carboni, i també el metà. I altres, però no val la pena parlar. Sobretot el més important és el diòxid de carboni. Llavors, què ha passat? Doncs que des de l'any 1750, veieu la corba de dalt, això són mesures, les blaves s'han fet directament, és a dir, hi ha hagut senyors que ho han mesurat, i les que són puntets de colors són agafant testimonis, el que se'n diu barres de gel de l'Antàrtida, traient tota la barra de gel, com que la barra de gel, si es congela molt de cop, agafa aire, doncs miren a dintre les bombolles d'aire quina concentració de CO2, de diòxid de carboni hi havia quan va formar-se aquell gel. I amb això poden reconstruir com ha anat augmentant. I si us hi fixeu, ha anat augmentant sobretot a partir de començaments del segle passat, però ha augmentat encara més a partir dels anys 60. O sigui, aquesta corba és una corba que té primer un pendent i després en té una altra. I d'on ve tot això? Doncs això ve, sembla, molt probablement, del cremar, el que se'n diu, el cremar combustibles fòssils, és a dir, cremar fusta per fer escalfar-nos o per fer energia. Llavors, aquest efecte, quin efecte té sobre el mar? I aquesta gràfica no es veu gaire bé. A totes les gràfiques us he de dir, normalment van de més vell cap aquí a més nou cap allà, però n'hi ha que són de fa 200 anys i n'hi ha que són de fa 200.000 anys. Llavors us he de dir cada vegada. Aquesta va des del 1850 fins a l'any 2000 i a dalt de tot el que veieu és l'augment de la temperatura global del mar. I com veieu, la temperatura global del mar anava oscil·lant mig grau amunt, mig grau avall, fins que fa, des de l'any 60-70, ha augmentat clarament entre mig grau, em sembla que és 0,7, 0,7 graus ha augmentat net des de fa 150 anys o 160 anys. 0,7 graus no és molt, després veurem que sí. Però és que també ha augmentat el nivell del mar, això d'aquí és el nivell del mar, la segona. Ha augmentat molt? Bé, en promig a tota la Terra ha augmentat 0,17 centímetres. Clar, dius, bueno, no, jo tinc la casa a la vora del mar, però 0,17 centímetres no és gaire. Però pensem que nosaltres aquí tenim una costa més o menys abrupta. No és la Costa Brava això, o encara formalment, però és una costa més o menys abrupta. Per tant, les cases no estan a nivell del mar. Però hi ha immens quantitats enormes de poblacions que viuen al nivell del mar o fins i tot per sota del nivell del mar. Quasi bé tot Holanda està per sota del nivell del mar. I lligat amb això, això d'aquí és com ha disminuït la quantitat de neu que hi ha a l'hemisferi nord. I com veieu, a l'hemisferi nord ja ha baixat molt la quantitat de neu. Per tant, les tres coses van lligades. La neu, sobretot a l'Àrtic, ha baixat i al baixar la neu de l'Àrtic ha augmentat el nivell del mar i tot plegat causa que ha augmentat la temperatura, tot plegat causa que ha augmentat el diòxid de carboni. Llavors, Això és una altra manera de posar-ho, no? Això és la prova de que hi ha hagut canvi climàtic. És com han evolucionat els banyadors des de finals del segle passat, o començaments del segle passat, fins ara, no? Bé, aquesta me la salto. Llavors, hi ha gent que diu que no hi ha proves evidents de que el diòxid de carboni, que nosaltres hem posat a l'atmosfera a base de cremar fusta, per exemple, sigui la causa de l'increment de temperatura de la Terra. I aquí podríem estar hores i hores i dies discutint, perquè com totes aquestes dades, cadascú se les mira de la manera que vol, això és com el del dèficit fiscal de Catalunya. No, perdó, això és molt més complicat. El dèficit fiscal està claríssim. Però aquesta gràfica, que ara us dic que això són 450.000 anys abans d'ara, o sigui, tota la gràfica són 450.000 anys, és a dir, la gent que es dedica a agafar testimonis, aquestes columnes, no de gel, sinó de terra, molt fondes, potser 10 metres, que corresponen a la història acumulada dels últims 450.000 anys, han analitzat i han pogut determinar quina era probablement la temperatura de la Terra i quina era probablement la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera. Un és la ratlla groga, blava, i l'altra és la ratlla vermella. I com veieu, al llarg dels 450.000 anys hi ha una correspondència molt clara entre una cosa i l'altra. No ho veieu perquè jo quasi ni ho veig, però ara actualment no hi ha correspondència. Ara hi ha molta més diòxid de carboni que no pas temperatura. És a dir, estem produint la quantitat enorme de diòxid de carboni que estem introduint a l'atmosfera no es tradueix en tant augment de temperatura. Però bé, tots aquests forats d'aquí són glaciacions, i això són èpoques que era més aviat càlid, aquí és una altra glaciació, però evidentment no en sabem res perquè això es fa 50, bueno, això es fa 20.000 anys, això es fa 150.000 anys, evidentment no sabem res d'aquella època, no? I aquests són els escenaris, sabeu que, per això els telenotícies en parlen contínuament quan hi ha, de tant en tant es reuneix uns investigadors, molts de tot el món, amb una cosa que es diu l'IPCC, el Panell pel Canvi Climàtic Internacional, Panell Internacional pel Canvi Climàtic, i es van reunir fa uns anys i van fer un report l'any passat, i aquest és de l'IPCC report del cinquè, de l'any 2014. I llavors això és les estima, això és el diòxid de carboni. Bueno, de fet està amb emissions de diòxid de carboni i on estem ara és aquí. De fet aquesta és l'estima de 2015, això és el 2014. Llavors les ratlles són les estimes del que potser passarà. La ratlla de dalt, vermella, és el que li diuen, ells diuen en anglès business as usual, és a dir, si no fem res, si no toquem res. Si no toquem res, no ho veieu, però posa que la Terra per l'any 2100 s'haurà escalfat de 3 a 5 graus. I ja no estem parlant del 0,74, estem parlant de 3 a 5 graus. La ratlla verda és l'escenari que es considera més probable, prenent, no ho veieu, però són piles de ratlles, això, i moltes ratlles vermelles i n'han fet una mitjana, perquè cada un és un model d'ordinador diferent, que se l'ha inventat algú altre, i per tant hi ha molta incertesa aquí. Però la ratlla verda és el que es pensa que és més probable, i es pensa, i no ho veig aquí, m'ho he de mirar aquí, es pensa que l'augment serà entre 2 i 3 graus. I això ja seria prenent algunes mesures correctores, aquestes que ens sentim a parlar, que es van aprovar a París fa uns mesos, etc. I perquè les coses anessin una mica bé, hauríem d'anar a la ratlla groga, que seria que només augmenta un grau, o a la ratlla blava, que seria que s'augmenta menys d'un grau. Però per fer això s'hauria de baixar moltíssim la producció de diòxid de carboni, no en el nostre país, sinó sobretot en altres països del tercer món, i això genera un problema perquè els països del tercer món diuen: home, això no s'hi val, vosaltres us veu desenvolupar produint molt diòxid de carboni que va anar a parar a l'atmosfera, i ara que ens estem desenvolupant nosaltres ens dieu que no ho podem fer. I evidentment això genera un problema. Bé, els canvis de temperatura no es consideren que seran iguals a tot arreu, i això és un model d'aquests molts que diu que més o menys cap a l'any 2050 hi hauria increments de temperatura tot el que és el nord d'Àsia, el nord d'Amèrica del Nord, a l'Àfrica, increments de temperatura que podrien ser de 3 a 4 graus, a la nostra zona serien al voltant d'un i mig, 2 graus, i hi hauria alguna zona que pujaria poc o no pujaria gens. I el mar pujaria menys, perquè el mar té una capacitat de temporament de la temperatura molt alta. Llavors, tot això ho dèiem perquè el que volíem saber és què li passarà a l'oceà, què canviarà de l'oceà. Doncs fixeu-vos, l'augment de temperatura del diòxid de carboni a l'atmosfera té dos efectes. Un és el de l'increment de la temperatura i l'altre és una cosa que es diu l'acidificació, que us l'explicaré després. Però a l'augmentar la temperatura el que fa, es pensa, és que hi haurà més nuvolositat, que hi haurà més tempestes. També es pensa que baixarà una mica, l'augment de temperatura portarà a que baixi la barreja i, per tant, l'aigua d'estiu sigui més d'estiu, és a dir, sigui més aigua més salada, aquí ho posen fletxa avall, però és al revés, aigua més salada, aigua més estable, aigua amb menys nutrients, perquè estarà més estratificat, hi haurà més temperatura, però també serà aigua que estarà més exposada a la radiació ultravioleta, però sobretot el que es pensa és que hi haurà canvis en la circulació i canvis en l'estacionalitat. I els canvis de la circulació us els explicaré ara. No sé si heu vist aquesta pel·lícula, El dia de mañana, em sembla que es diu. I en aquesta pel·lícula, de fet, es parla d'una cosa que els models diuen que és possible. Evidentment, la pel·lícula és una americanada i tot passa en dos dies, quan passaria la realitat passaria en anys, però el que diu aquesta pel·lícula, que proposa aquesta pel·lícula, és que en aquests moments la temperatura en el mar es distribueix o s'atempera perquè l'aigua freda va cap a les zones més càlides i l'aigua de les zones més càlides va cap a l'aigua més freda. Això se li diu se li diu la cinta transportadora de l'oceà i se li diu i es pensa que això és el que fa que la Terra estigui en equilibri tèrmic. Llavors, el que s'ha vist en models d'ordinador és que si augmenta molt la temperatura pot arribar un moment en què deixi de formar-se aquesta aigua fonda, que és la que va, aigua calenta que se'n va cap al fons i que se'n va cap a l'hemisferi sud. I si això passés, hi hauria una baixada de les temperatures de 5, 6, 7 graus de cop. De cop, a escala, evidentment, geològica. I la pel·lícula fa una mica de història sobre això. Aquesta és una de les coses que es pensa que pot passar, però no se sap ben bé què podria passar. Aquí teniu un model, ai, no ho veieu, no es veu res, però és que no ho veig ni jo. Això d'aquí és Àfrica, perdó, Amèrica del Sud, Amèrica del Nord, per allà hi ha Europa i per aquí hi ha Àfrica, i el que es veu aquí és com variaria la temperatura si s'aturés aquesta formació d'aigua profunda al nord de l'Atlàntic. Doncs el que es veu és que l'hemisferi sud augmentaria d'1 a 2 graus, però l'hemisferi nord, fixeu-vos-hi, baixaria a la costa d'Europa i de Nord-Amèrica, baixaria entre 6 i 10 graus l'aigua. És a dir, que això és un resultat d'un model que diu que potser podria passar això. Però ara em dieu, bueno, però tot això són models i són coses que no les... Anem a coses reals. Doncs ara us ensenyo unes dades reals. Això és un grup de gent del nostre institut i del centre de Blanes que treballen amb comunitats d'organismes que viuen al mar. En concret, amb les comunitats que viuen quan encara hi ha una mica de llum, comunitats que es formen gorgònies, que formen coralls, corall vermell, i que formen comunitats molt interessants, molt boniques, que han portat alguna gent a dir que el Mediterrani és quasi tan ric com els mars tropicals en aquestes comunitats. Bé, doncs aquesta gent fa anys que hi treballen i es van adonar de que de sobte, un any, va haver-hi una mortalitat en massa d'aquestes comunitats al Mediterrani. O sigui, zones, no sé si ho veieu a la fotografia, que eren de colors vermells, grocs, amb organismes vius, de sobte es havia mort tot i només quedava l'esquelet, que és blanc. Van començar a estudiar què passava i per què passava. Van fer experiments al laboratori, per això són els experiments interessants, van agafar aquestes comunitats, les van posar en aquaris, van canviar la temperatura de l'aquari, i aquí veieu el nombre, bueno, això no és l'experiment, perdó, van fer els experiments i van adonar-se, és veritat, he tret la diapositiva de l'experiment, van adonar-se de que el problema era la quantitat de dies per sobre d'una determinada temperatura. És a dir, no era la temperatura mitjana, era que si durant 10 dies es passava uns quants graus per sobre de la temperatura, aleshores aquestes poblacions es morien, i ja tant és que després fes més fred. És a dir, eren aquells pics de calor. I llavors van començar a apuntar-se quants d'aquests pics de calor hi havia hagut entre l'any 70 i l'any 80, entre el 80 i el 85, entre el 85 i el 90, entre el 90 i el 95, 95-2000 i 2000-2004. Evidentment, són massa poques dades per dir que hi ha un clar, que és una cosa que ha canviat per sempre, però veieu clarament que els últims anys hi havia molts més d'aquests casos. Jo diria que sí que l'he posat la de les primeres, l'he posat malament, l'he posat al darrere. Aquest és l'experiment al laboratori, això és el nombre de dies, a 18 graus, a 24 graus o a 25 graus. Llavors fixeu-vos, això és el nombre de morts, de color blau, que és aquí, no es mou, és a 18 graus, cap, a 24 graus, que és el groc, cap, a 25 graus, que és el vermell. Uah. És a dir, és tan subtil com això l'efecte que pot haver-hi sobre aquestes comunitats de, en aquest cas, eren de Gorgònies. D'acord? Aquests ho van publicar i em sembla que hi havia una figura aquí que no es veu res, però aquí es veu el nombre de dies, com ha anat augmentant des de l'any 75 a l'any 2005, el nombre de dies en què les comunitats estaven per sobre dels 18 graus. És a dir, clarament hi ha un efecte que, si voleu, aquí no ho veieu, però a la meva figura hi havia unes ratlletes, si voleu va variant, hi ha un, o sigui, un any passa i el següent no, el següent tampoc, però si va sumant la quantitat de dies que hi ha la temperatura alta, passa això. Llavors, l'altra cosa interessant que li passa al mar és que, de fet, el mar ens ajuda amb això del CO2, perquè això és a escala de 800.000 anys, com ha anat variant el diòxid de carboni. En els últims anys és aquesta ratlla d'aquí, i en els 10 últims anys és aquesta ratlla vermella, és a dir, ha augmentat molt en els últims anys. Però, en canvi, els efectes sembla que estan una mica tamponats. I estan una mica tamponats, el que s'ha dit que no són efectes molt grans, perquè el mar absorbeix el diòxid de carboni. O sigui, tot el que tirem a l'atmosfera, el mar l'agafa. I l'agafa, li interessa el mar, perquè és d'on les plantes tenen el seu carboni per créixer. És igual que les plantes de fora, que respira el que nosaltres respirem, elles ho agafen i treuen oxigen. Però això té un efecte, i és que es torna àcid l'oceà. I ara direu, què vol dir que es torna àcid? L'àcid vol dir que té més protons, però això és la nomenclatura, diguem-ne, dels químics, i efectes pràctics, tots sabem que és més àcid un suc de llimona que no pas, o una Coca-Cola, que és una de les coses més àcides que hi ha, que no pas a l'aigua, que no és àcida. L'aigua de mar està molt, molt equilibrada, no és mai ni molt àcida ni poc àcida. Això m'ho salto i vaig això d'aquí. Resulta que el diòxid de carboni, quan entra a l'aigua, modifica els equilibris i fa que l'aigua es torni àcida. I, de fet, el pH, que és com es mesura l'acidesa de l'aigua, i ha augmentat 0,1 unitats en els últims anys. I direu, bueno, però això no és molt, això no ho notarem nosaltres. No, nosaltres no ho notem, però resulta, aquí veieu els canvis, no es veu res, és la ratlla groga i no es veu res, com canvia, és igual, m'ho salto. Resulta que hi ha una sèrie d'organismes que viuen a l'aigua de mar que utilitzen el CO2 també per fer les seves closques. Són els organismes que són calcificants, es diuen, i que poden fer, doncs, per exemple, aquesta closca d'aquest, això és un teròpode, no és exactament un cargol, però seria l'equivalent d'un cargol, allò d'allà és un eriçó i allò d'allà és una petxina. Tots aquests organismes utilitzen el diòxid de carboni per, ui, m'estic allargant, però ja estem acabant, utilitzen el diòxid de carboni per fer un esquelet, una estructura. Doncs bé, si fan aquesta estructura, resulta que I aquí tampoc es veu res. M'ho heu de creure aquí, eh? Bueno, doncs si fan aquesta estructura, resulta que al canviar el pH només 0,1 o 0,2 unitats de pH, ja no la poden fer bé. I per tant ja no poden créixer. I llavors us anava a ensenyar, que era la figura aquesta que no es veu res, un lloc que hi ha el que se'n diu una acidificació natural. I això són llocs al Mediterrani on surt diòxid de carboni de sota el terra. I aquest diòxid de carboni el que fa és acidificar l'aigua naturalment i per tant tu pots anar i anar mirant com està, com, quins animals hi ha a mesura que t'acostes aquí. I es veia, bueno, no es veu, però es veu una mica de color verd, es veia com a mesura que baixava el pH, perquè t'hi anaves acostant, desapareixien tots els organismes. Cada vegada n'hi havia menys i en el moment que arribaves allà no n'hi havia ni un. No hi havia petxines, no hi havia cargols d'aquests, no hi havia pràcticament res. Per tant, el que estem anant, una mica, bueno, això era la imatge del d'allò, el que estàvem anant, aquesta era una repetició, el que estàvem anant a la idea de que l'augment de diòxid de carboni pot fer que augmenti la temperatura i que augmenti l'acidificació de l'aigua de mar. I això ja estem veient que hi ha llocs on això pot tenir efectes sobre els organismes del mar. Vaig molt ràpid, només estaré, intentaré estar 5 minuts només. Altres coses que poden passar o que estan passant no estan relacionades directament amb el diòxid de carboni, però és que el que està passant és que està augmentant tant la població que està consumint molt els recursos marins. I en concret, les pesqueries, aquests són els organismes que viuen al mar, i d'aquests organismes, si estem mirant com ha variat la diversitat, és a dir, la quantitat de tipus diferents que ha variat en els últims anys, fixeu-vos, aquestes ratlles, això és des de l'any 50 a l'any 2000. És tipus diferents d'organismes marins. Veieu com ha baixat la quantitat de tipus diferents. Però no sols això, sinó que quan alterem les xarxes tròfiques poden haver-hi efectes no desitjats. Per exemple, això és una xarxa tròfica molt senzilla que té tiburons, taurons, tortugues, meduses, els humans, el que en deia els insectes del mar que es mengen el fitoplàncton i el fitoplàncton. Doncs, com funcionava això? Doncs funcionava que els grans depredadors, els taurons, controlaven no gaire les tortugues i les tortugues controlaven a les meduses, les quals a la vegada controlaven aquests i aquests controlaven això. És a dir, no hi havia gaire d'això perquè hi havia molts d'això, no hi havia gaire d'això perquè hi havia molts d'això. Què passa si ens dediquem a carregar-nos les tortugues? Doncs quan ens carreguem les tortugues, què és el que hi ha? Meduses. I estem afectant això. Per tant, una xarxa tròfica l'hem d'entendre com un conjunt de relacions en equilibri que si en toquem una podem alterar les demés. No sé si teniu la impressió de que hi ha més meduses, però hi ha molta gent que té la impressió de que hi ha moltes més meduses dels que hi ha. Té a veure amb altres coses també, eh? Però aquesta és una de les coses. Aquí teniu imatges de meduses, picades de meduses, meduses no es veuen bé les fotografies, però bé, bueno, i l'altra cosa són aquestes imatges d'aquí que tampoc veieu, ostres, no es veu res. Es veu bé aquí, eh? Són, això és un mapa de l'Atlàntic Nord, us ho explico, i a cada una d'aquestes gràfiques és de l'estoc d'un peix al llarg dels anys, des dels anys, no puc ni llegir aquí, des dels anys, bueno, dels últims 30 anys. I el que es veu és que les pesqueries d'aquell peix han augmentat i l'estoc ha baixat. I totes les ratlles blaves són l'estoc. Ja veieu que totes les ratlles baixen. I no veieu les vermelles, que són les de la pesca que pugen. Llavors estem en un lloc, en un moment, en què hem augmentat tant la nostra tecnologia, que fem uns vaixells tan potents, anem a buscar els peixos amb avionetes que detecten on hi ha els bancs de peixos i envien els peixos allà, que a més porten tots els vaixells, porten uns sistemes de control que saben perfectament on estan, on estaven ahir, on estaran demà, perquè saben que els peixos es mouen així i així. És a dir, hem augmentat el nostre coneixement i la nostra tecnologia fins a un punt de que hi ha molta gent que diu que augmentar la tecnologia no fa sinó disminuir la pesca. Cada vegada tenim més tecnologia i estem traient menys peixos. I com més tecnologia hi posem, menys peixos traurem del Mediterrani. Bé, de tots els mars, de fet. I l'altra cosa és un concepte que es diu anar pescant cap avall els peixos. I és cada vegada estem pescant a més fondària, cada vegada estem pescant més lluny de la costa i cada vegada s'estan pescant organismes més petits. Per tant, tot cada vegada és més petit, perquè hi ha més demanda des de la banda dels humans. I finalment, ja per acabar, heu vist aquella imatge abans de la fosca, que era de color verd. Si allò es produeix molt, allò es descomposa. I quan es descomposa, què passa? Es podreix. Quan es podreix, el que estem perdent és l'oxigen. Si no hi ha oxigen a l'aigua de mar, els peixos no els agrada, es moren. Per tant, tenim un fenomen que és el fenomen d'hipòxia, o d'anòxia, que se'ls diu. Aquestes són les imatges aquelles mateixes que us he ensenyat abans. I llavors, aquestes zones d'hipòxia, no ho veieu gaire bé en el mapa, però són aquells punts, veieu on estan concentrats, el color dels països depèn de la riquesa del país, i els punts són els punts on hi ha anòxia. I si us hi fixeu, n'hi ha sobretot en els països més rics, a les costes dels països més rics. I a part d'això, aquestes poblacions, us he dit abans, poden tenir portar toxines, i és només per ensenyar-vos, això és la toxicitat de diferents coses que són tòxiques per gram. Fixeu-vos, el cianur no és gaire tòxic comparat amb el que és tòxica el verí de la cobra, d'una serp, o de lo tòxic que és la muscarina que ve d'un bolet. Però llavors, tots aquests vermells són productes que generen algues d'aquestes que poden créixer, que se'n diu, poden formar discoloracions, hi ha un nom anglès que és HAP, és a dir, que formen blooms, que formen poblacions molt grans a la costa. I llavors, si un mira què ha anat passant al llarg dels anys, això és treball de gent de l'Institut de Ciències del Mar, de dalt a baix, no ho llegiu, però de dalt a baix va des de Calella fins a Comarruga, i d'aquí cap allà són els anys. I cada vegada que hi ha una taca blava, vol dir que han detectat una presència d'una alga tòxica. Llavors, perdó, d'aquí cap allà és les setmanes de l'any. I de dalt a baix, el primer panell és l'any 86, el segon és el 96, 97, 98, 99. Cada vegada n'estan detectant més. I una de les raons és l'increment que hi ha d'aigües quietes a la costa. Les aigües quietes, que es formen perquè fem estructures, per tenir-les quietes, si fem ports, fem escolleres, i aquí encara no, però més cap al sud fan unes platges artificials en què l'aigua es queda retinguda per evitar, no sé ben bé per què, a Sitges, per exemple, és així. Doncs en aquests llocs resulta que les aigües quietes, molt a prop de la costa, sobretot en zones urbanes, són el lloc perfecte perquè hi creixin aquestes algues. És a dir, els humans, perquè estem volent fer alguna cosa com és ara, explotar econòmicament els ports, i fer venir turistes que vindran amb els vaixells i tindran el vaixell parat aquí, i això generarà molta economia, patatim i patatam. En aquesta equació de generarà molta economia, ningú hi va posar, però farem malbé l'aigua de mar, farem malbé la costa pel bany, i potser generarem problemes. Això, en aquella equació, els economistes i polítics de l'època no, o no ho sabien, o tot i que ho sabien, no van voler posar-ho en l'equació. I com sempre, el benefici és d'uns i el perjudici és de molts, però això és general. Bé, i en aquella imatge d'abans que us he ensenyat, que portàvem aquest aparell, resulta que amb l'expedició Malaspina vam anar recollint la superfície del mar i vam trobar que la superfície del mar estava plena de trossos de plàstic. I aquí teniu una col·lecció de trossos de plàstic de mides diferents. Aquí es veu on n'hi havia més, fixeu-vos on n'hi havia més, al centre del Pacífic, al centre de l'Atlàntic, aquí baix al centre de l'Atlàntic Sud, i quan es compara amb el Mediterrani, em sembla que és aquest d'aquí, el Mediterrani en té molt més. En té molt més i són més grans els fragments de plàstic. I això també té lògica, perquè el Mediterrani és un mar tancat i està rodejat de ciutats importants i de molta gent. D'acord? Però sí que és cert que estem introduint en el mar una quantitat molt gran de plàstics i no sabem gaire aquests plàstics i els seus productes químics quin efecte poden tenir. No ho sabem, sabem qui són els plàstics. Llavors, el missatge, em sembla que l'arrel del problema està clara, ha augmentat molt el diòxid de carboni atmosfèric, aquest diòxid de carboni ha augmentat perquè ha augmentat molt la nostra despesa d'energia, perquè ha augmentat molt la quantitat d'humans. Una de les preguntes és si podem créixer indefinidament, si cada vegada podem anar gastant més i podem ser més. Llavors, potser, una de les coses que cal fer és cal evitar que sigui barat gastar diòxid de carboni. I ara que la benzina la tornem a tenir a 0,8, el gasoil a 0,8 euros, això no és un bon senyal, perquè diguem-ne estem donant el missatge de que podem anar cremant benzina sense cap cost. Però hem de saber que aquest cost ens produirà uns efectes. Quina solució tenim? Només n'hi ha dues. Augmentar l'estalvi, i això requereix que les administracions hi diguin alguna cosa, però que les persones també hi diguem alguna cosa, i augmentar l'eficiència energètica. I augmentar l'eficiència energètica vol dir que siguem capaços de moure'ns gastant menys, que siguem capaços de, per exemple, promovent el transport públic. Aquí potser no és tan essencial, però en llocs com Barcelona o per arribar a Barcelona, jo visc a 30 quilòmetres i trigo una hora i 40 minuts si vaig amb tren, és evident que no, alguna cosa no va bé. I això sí que ho podem fer tots. No? Hi ha camins, hi ha els cotxes, probablement d'aquí 20 anys els cotxes seran diferents. I contra la sensació de ser insignificants, diuen que no podem fer res perquè tot això se'ns escapa, no? Són mesures polítiques, són coses així. Hi ha aquell missatge de dir, bé, cadascú és lliure de dir jo sóc part del problema o sóc part de la solució. És a dir, contribueixo un granet de sorra al problema o que contribueixo un granet de sorra, amb això estem d'acord, cadascú hi contribueix un granet de sorra, però contribueixo un granet de sorra a la solució. Diguem-ne que aquest és una mica el... Algunes coses per recordar. L'oceà és molt rellevant pels humans, l'estudiem de moltes maneres. El canvi global és conseqüència del creixement de la població humana combinat amb l'augment de l'ús de recursos per persona. El canvi climàtic no és un problema del futur, sinó que és una cosa que està passant ja, com heu vist amb diferents coses. El canvi climàtic actua sobre l'oceà en molts aspectes diferents, i n'hem comentat alguns, la biodiversitat, la pesca, l'acidificació, els nivells del mar, no n'hem parlat gaire, però sí, la circulació, el desgel, l'escalfament, l'eutrofització, que és això que les platges estiguin de color verd, les xarxes tròfiques que les estem alterant, l'hipòxia, etc. I que hem d'encarar el canvi global mitjançant una combinació de la recerca, perquè tot això, moltes d'aquestes coses les sabem molt poc o molt malament, combinat amb actuacions polítiques, amb cooperació internacional, per allò que us deia abans, de que no podem carregar-los el mort als països en desenvolupament, quan l'hem creat nosaltres, el mort, i amb educació i conscienciació, que és l'altra cosa. No? I que doncs, tots teniu nets i fills i nets, i algú potser té més nets, doncs és un bon lloc on actuar. I em sembla que no tenia res més, m'he passat una mica, perdoneu. Doncs moltes gràcies. Se m'ha anat al salt al cel.
Hola, bona tarda. Quan heu parlat dels deserts marins, es corresponen amb profunditats determinades?
No.
O amb corrents d'una temperatura a una altra?
Es correspon amb les zones on hi ha barreja vertical, que se'n diu, és a dir, quan hi ha aigua del fons que puja, aquelles zones no són deserts. Quan no hi ha aigua del fons que puja, sinó que està separat la part de dalt de la part de baix, o sigui, en el mar, de forma molt senzilla, els nutrients estan tots a sota. Llavors, si hi ha un mecanisme que els fa pujar, llavors aquests nutrients apareixen a la superfície i tenen un efecte a la superfície. Si no hi ha aquest mecanisme, és un desert marí, llavors. Un altre comentari?
S'anima?
Quedem malament, he dit masses coses. Mira, allà n'hi ha una.
Volia comentar-te que has donat una visió una mica pessimista sobre el que pot passar i el que està passant. Però jo ara et volia preguntar si verdaderament l'aigua del mar té tantes propietats com ho diuen i si és tan interessant beure aigua de mar i tota aquesta altra vessant que n'hi ha, que fins i tot hi ha escrits que abans de que s'inventessin els antibiòtics la gent es curava amb aigua de mar. No sé, mira, si tens algo que realment sí. Sigui veritat, que no sigui una mica llegenda urbana, no?
Hi ha una mica de tot. És a dir, si l'aigua de mar fos molt sana, la gent beuria aigua de mar en lloc de beure aigua dolça, i si bevem aigua de mar la gent es mor perquè porta molta sal i fa que els equilibris de líquids interns del nostre estómac i intestí es desequilibrin totalment. Llavors, el que sí que es pot fer, i hi ha molta gent que ho recomana, és prendre petites quantitats d'aigua de mar, o el que jo feia amb els nanos petits era fer-los fer pel nas per netejar els mocs i coses així. I sembla ser que per això té bastant funcionament, o ho sabeix bastant. No està molt clar què és el que hi hauria a l'aigua de mar, excepte aquest xoc osmòtic pel fet que porta sal, que sigui el que produeix, el que serveix, perquè la quantitat que porta minerals, però en porta molt poc realment, i tampoc no és que porti vitamines ni porti res, per tant no hi ha una raó real molt clara. I aquí sí que sembla que més aviat és un negoci que algú ha vist. De fet, nosaltres hem estat embarcats en vaixells i ens hem estat enrient, per exemple, a la Malaspina, que estàvem a l'Índic i estàvem agafant aigua de 4.000 metres de l'Índic. Algú anava dient, us imagineu que ara l'embotellem i la venem? Dius, clar, és una aigua dificilíssima de trobar, no? Dius, anar a l'Índic, aconseguir tenir un aparell que et baixi 4.000 metres i que et pugi l'aigua, la podríem vendre a preu d'or, no? Dius, ja, però què diríem d'això, no? Dius, igual, ens ho hem d'inventar, no? Fèiem la broma aquí. Llavors, sí que és cert que, això que dèiem, amb els nanos va bé per destapar els nas, per aquestes bronquitis cròniques dels nanos petits, aquest tipus de coses així, i de fet, tradicionalment, a la gent se'ls havia portat a la platja perquè fessin banys de mar, perquè respiressin l'aigua que porta ioda, patatim, patatim. Ioda també, si et veus aigua de mar, si te la poguessis veure, la quantitat de ioda que porta és tòxica. És a dir, si beguessis 3 litres d'aigua de mar, portaries una intoxicació de ioda, perquè en porta massa. És a dir, tot és una mica l'equilibri, no? Amb aquestes coses, per això jo sempre dic que si a algú li va bé, tu endavant. Escolta'm. La meva sogra té una botiga de productes dietètics i naturals i es guanya molt bé la vida, per tant, no puc tirar pedres a sobre. Bueno, qui no hi és, si no se n'entenarà, però...
Abans heu parlat de les meduses en relació a la cadena alimentària de les tortugues, etc. I heu dit que hi ha altres raons de l'aparició excessiva de meduses per aquí, que realment és una cosa que em sembla que tots els d'aquí estem en patim.
Sí, hi ha un grup de recerca a l'Institut de Ciències del Mar amb projectes europeus per intentar-ho esbrinar. O sigui, no està gens clar. Una de les coses que sembla bastant clara és que, no sé si algú d'aquí té vaixell i surt cap enfora, però tradicionalment a l'estiu hi ha una barrera d'aigua, és a dir, l'aigua que tenim a la costa no és aigua que ve de fora durant tot l'estiu, fins al setembre quan comencen els primers temporals, que llavors entra aigua de fora. Aquesta barrera, que es forma d'aigües diferents, la de la costa de la de fora, quan hi vas a l'estiu i vas amb un vaixell, passes barreres de meduses, o sigui, estan allà acumulades. Llavors, aquesta formació de l'aigua de costa diferent de l'aigua de mar té a veure amb la pluviositat de la primavera i té a veure amb l'aigua que arriba a la costa amb els rius i amb les rieres i amb tota la mena de maneres que arriba també l'aigua que ve subterrània. Llavors, els estius s'ha vist que els estius que a primavera ha plogut més, l'aigua és més dolça, poquíssim, és inapreciable, però quan ho mesures amb un aparell ho veus, i sembla ser que hi ha menys probabilitat de que es barregi amb aquesta aigua, o sigui, les meduses es quedarien a la barrera i s'acumulen allà. En canvi, els estius, que són més secs, sembla ser que és més probable que hi hagi més entrades d'aquesta aigua i, per tant, arribin meduses. Les meduses que arriben a la costa no estan en bon estat. Quasi sempre arriben poblacions ja amb decadència, no estan felices, i de fet, bueno, la prova és que les veus allà a la platja estan totes mig mortes, bueno, es moren quan cauen a la platja, però vull dir, no estan felices quan estàs nedant, no estan felices nedant, estan arrossegades per l'aigua. Doncs aquest sembla ser que és un element, però jo que em pensava que a mi em quadrava molt perquè els estius que més gent es queixaven eren els estius més càlids de primavera, més càlida i tal. L'any passat em van dir que no era tan senzill i que tenien noves dades que deien que probablement no era tan senzill com això, etc, etc. O sigui, a mi em sembla que això va una mica com els bolets. Dues setmanes abans ha de ploure, sí, però si no ha plogut a la primavera no n'hi ha. Entens? I si fa massa vent entremig tampoc en surten. I si no sé què, entens? Una mica com els bolets. I conèixer-ho, pues, de moment està... I estan treballant, perquè evidentment és, això produeix... O sigui, a part de que pot... O sigui, les picades fan mal i poden, si s'infecten poden donar problemes, a part d'això, doncs, evidentment, afecten la platja i afecten el plaer de banyar-se. Ara, jo vaig estar al Bàltic aquest estiu i tot era ple de meduses, però impressionant la quantitat, però no picaven. Però no vaig aconseguir que els meus nanos posessin ni un dit dins l'aigua, ni un dit. Jo vaig veure, veia tota la gent i dic, jo entro. I aguantant-me la prensió vaig banyar-me, però els nanos van dir que ni borratxos entraven a l'aigua de mar. I dic,
Escolta un moment.
És una espècie diferent. Allà és, el Bàltic és un llac. O sigui, és un llac molt gran, però té una salinitat molt baixa. És una espècie que aquí no hi és.
Escolta, has parlat de la circulació de l'aigua del mar. Aquest any que sembla que hi ha fenòmens extrems, com el tenim el Niño famós, aquell que altera tantes coses?
Sí. Bé, això explicar-ho necessita una sessió de tota... Demaneu que us busquin algú que us faci la sessió només del Niño. Perquè això té a veure amb uns cicles naturals de com es posen, exacte, de com es posen les borrasques al centre de l'Atlàntic, al centre sobre Europa, etc, etc. Doncs aquest any ha sigut mal any per moltes coses i a més és un any del Niño fort i aquí té una derivada, o sigui, el Niño no ens arriba directament, sinó que ens arriba a través del que se'n diu l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord, que a la vegada fa una oscil·lació mediterrània que té una altra ritmicitat diferent, és a dir, la cosa és complicada. Bàsicament, s'entén una mica quan es pensa, o sigui, per què succeeix essencialment una ritmicitat, probablement. I s'entén una mica perquè quan nosaltres tenim un estiu molt, molt dolent, al nord d'Europa el tenen bo. I quan diuen, no, és que al nord d'Alemanya no para, tenen sol tots els dies. A Suècia, vam ser aquest estiu, tot el mes d'agost no vam tenir núvols cap dia. I era perquè l'anticicló que normalment hauríem d'haver tingut al centre d'Europa estava allà a sobre. És a dir, hi ha un desplaçament i llavors les borrasques passen entre els anticiclons. I llavors, segons com es posen els anticiclons, les borrasques passen per un lloc o passen per un altre. I llavors el que sí que s'ha vist és que aquesta dinàmica, diguem-ne, que es va produint cada determinat nombre d'anys, la del Niño la tenen molt, molt sabuda, la de l'Atlàntic del Nord menys, la del Mediterrani encara menys, es tradueix en canvis en la climatologia, més pluja, més calor, menys calor, i, per exemple, han trobat una correlació perfecta amb la qualitat dels vins. O sigui, la qualitat dels vins té a veure molt amb l'oscil·lació del Mediterrani, que és conseqüència de les altres. És a dir, que si un se sap quins anys són quins, sap quines anyades són les bones i quines no són les tan bones. Però, bueno, però diguem-ne, entendre-ho és molt complex. Més enllà del dir va variant i està correlacionat, entendre per què cada dos o tres anys passa i tal és complicat, perquè ja diuen que en certa forma té a veure també amb qüestions ja de la posició de la Terra, de l'oscil·lació de l'eix de la Terra, de coses que també va oscil·lant cada un nombre d'anys, etc, etc. Llavors això ja la cosa es complica molt. Molt bé? Doncs moltes gràcies.
Gràcies.